Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont ha assegurat aquest migdia en una conferència a la Universitat de Copenhagen que cal diàleg amb l'estat espanyol. Puigdemont ha reivindicat que un referèndum a tot l'estat pot ser una solució a la crisi catalana i ha posat èmfasi en el plantejament que la Unió Europea té sobre Catalunya. En aquesta línia ha recordat que la meitat dels països membres de la Unió s'han creat els últims 100 anys amb moviments d'autodeterminació. El president, destituït per l'article 155, es queda a Copenhague fins demà, dient que es reunirà amb diputats al Parlament danès. Això ha passat el mateix dia en què el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha anunciat que proposa precisament Puigdemont com a candidat a ser investit president de la Generalitat després del consens dels partits independentistes en la roda de consultes de la setmana passada. Torrent ha subratllat que ha demanat per carta reunir-se amb Mariano Rajoy per analitzar una situació que ha qualificat d'anòmala. Canviem de qüestió. Investigadors catalans han identificat una proteïna que impedeix l'expansió de les cèl·lules del càncer de mama. El treball l'ha liderat el laboratori dirigit per Roger Gomis, investigador a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. La troballa pot resultar un important avanç en aquest tipus de tumor perquè fins ara no es coneixien prou mecanismes que impedissin la metàstasi de tumors molt desenvolupats. I el Fons Monetari Internacional ha revisat a la baixa la previsió de creixement econòmic per a Espanya aquest 2018. L'organització atribueix aquesta davallada a la incertesa política i a les tensions amb Catalunya. Segons l'FMI, Espanya creixerà aquest any d'un 2,4%, una dècima per sota del que va pronosticar a l'octubre. I recordem que l'atac per part d'un grup d'homes armats en un hotel de luxe de Kabul ha deixat un balanç d'una vintena de morts, la majoria estrangers. Els assaltants han estat abatuts després de 12 hores d'intensos combats entre els terroristes i les forces especials afganeses, combats que s'han produït a cada pis de l'edifici. L'assalt ha estat reivindicat per un grup talibà. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns instants, el Mirador, programa d'actualitat també en què avui analitzarem el recent viatge del Papa a Xile i al Perú, una visita apostòlica que s'ha acabat avui mateix. I abans, això sí, el comentari de l'actualitat, el pensament del dia, millor dit, amb Alexander Golovin, analista polític i membre del grup Catalans Lliures.
La mesura del president francès Emmanuel Macron de prohibir les fake news en campanya electoral posa en relleu que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. No tant perquè ens plantegi seriosos dubtes de decidir quines notícies són falses i quines no, sinó perquè aquesta mesura és la confirmació de l'eslògan de moda dels últims temps. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però... I és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor ens en podrem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys aplant al bon gust o a l'honor. Perquè en definitiva... L'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
Ràdio Estel.
El dia 25 de gener, Ràdio Estel et convida a la preestrena de C'est la vie, la nova pel·lícula dels directors de Intocable.
Me gustaría que evitáramos las tensiones. Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
No, no, no quiero a nadie en el encuadre. Hay una vieja en el encuadre.
La vieja es mi madre, ¿eh?
Més de 4 milions d'espectadors a França avalen l'èxit d'aquesta comèdia i ara la pots veure de franc amb Ràdio Estel. En Max ha organitzat centenars de bodes durant anys, però aquesta penja d'un fil. A qui confiaries la festa més important de la teva vida?
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable. ¡Chicken Bullet!
Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig de 60 entrades dobles pels Cines Full del Centre Comercial Esplau de Cornellà i 35 entrades dobles pels cinemes al Punt de Cerdanyola. Entra a radioestel.cat i participa al sorteig per veure C'est la vie. Tens temps fins al 23 de gener. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzarem avui el viatge del Papa a Xile i al Perú, una nova expressió del compromís de l'Església Catòlica amb la pau, la reconciliació entre les cultures, la llibertat i el respecte per la diversitat. Aquesta estada s'ha acabat aquest mateix migdia amb l'aterratge de l'avió pontifici a l'aeroport de Roma Ciampino. Per cert, Francesc, immediatament després, s'ha dirigit a la Basílica de Santa Maria la Major, on ha donat les gràcies a Déu a través de la Salus Populi Romani, molt tradicional a la Ciutat Eterna, per aquesta experiència. Els principals gestos del pontífex d'aquests dies, com ara la reiteració de la seva condemna als abusos sexuals a menors, dels quals va assegurar que sentia vergonya i un gran dolor, o, per exemple, la trobada amb 500 recluses d'un centre penitenciari xilè, o la defensa d'una reparació als pobles indígenes, com també el que ha denunciat reiteradament en les últimes hores la corrupció política, del qual el poble peruà és especialment víctima. De tot això i de més històries, com la del casament que va oficiar el pontífex a bord de l'avió que el portava de Santiago a Iquique, les comentarem en els propers minuts. I la pregunta del dia, que de fet us l'estem fent ja des del cap de setmana, què destacaríeu del viatge del Papa a Xile i al Perú? Teniu tres possibles respostes. La primera, la petició de perdó que va fer pels abusos. La segona, el gest de celebrar un casament a bord de l'avió. O la tercera, el missatge de reconciliació i la defensa dels indígenes. Podeu decantar-vos per una d'aquestes tres possibles respostes o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. I avui ens acompanyen per analitzar l'actualitat el periodista Salvador Aragonès, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
També tenim Arcadi Oliveres, que és activista dels drets humans, expresident de Justícia i Pau a Barcelona i economista. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I completem les presentacions saludant Xavier Puigdollers, advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, entre altres coses, també professor de la Universitat Abat Oliva. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, què destacaríem vostès d'aquest viatge apostòlic del Papa a Xile i al Perú? Què els queda així com a memòria més important? Vol començar. Salvador Aragonès, que està molt acostumat també a acompanyar alguns viatges pontificis i a seguir-lo quan estava a Roma, no?
Sí, sí. No, bueno, aquest ha estat un viatge, diríem, important, perquè Xile, concretament, era un lloc on el papa o la política de la Santa Seu era molt criticada per dos vessants concrets, no? Primer, perquè els indis maputxes, doncs, bueno, tenen allà, pensen que... Cuidado, que allò tampoc no són indis maputxes els que protesten, és molt política interna xilena, allò, Doncs, bueno, hi ha aquestos que protesten molt, incendiant esglésies i fent tot aquest tipus de coses, i, per altra banda, doncs, bueno, la història d'abusos sexuals que hi van haver allí i que el papa va demanar perdó, i crec que aquesta és una de les coses més rellevants, no? A més, jo crec que va confirmar també la idoneïtat i la innocència d'un dels bisbes que era acusat d'encobriment, i ell va dir que era una difamació. O sigui, bueno, dius, això no va agradar. Bueno, no va agradar, però el papa, si ho diu, és perquè té les seves raons, no?
Certament. Per cert, que en el vol de tornada ha demanat disculpes, tot i reafirmar-se en aquest comentari, ha demanat disculpes per les ofenses que hàgiu pogut crear, aquella contundència a les víctimes dels abusos. També és veritat, però que el papa vol pensar
ja,
en tot.
Ja sabem que el papa Francesc és una persona, vull dir, que està sempre al costat de les víctimes. No?
Naturalment.
I no dona, diríem, torçar el braç per a res amb els culpables d'abusos.
Ho diu clarament, que l'Església els ha de posar en mans de la justícia ordinària, fins i tot a banda dels propis canals que té l'Església.
I després, l'altre punt, amb el Perú, jo crec que ell ha anat allà a fer una crida, diríem, que els que dirigeixen el país doncs aparquin d'alguna manera la corrupció. I, home, aquí no hi ha cap expresident del Perú que no estigui a la presó. O buscat per la justícia. Dius, home, per corrupció.
Sí, sí.
Dius, home, aquí està passant alguna cosa sèrio, no?
El recent indult d'Alberto Fujimori, recordem la història també de fa pocs dies. Doncs bé, un viatge interessant. A Xile, recordem, també s'ha comentat molt, un país de certa prosperitat econòmica, una mena d'oasi d'Amèrica Llatina, on, en canvi, el catolicisme sabem que està baixant els últims anys i també està molt afectat pel fenomen de la secularització. És curiós, no?, en sintonia amb la prosperitat econòmica i social.
Bueno, però, segons han dit els bisbes xilens, aquest viatge ha servit per donar una empenta a l'Església.
Sí, sí.
Perquè el papa, doncs, té un prestigi molt gran, no?
A molts catòlics allunyats, potser, o... En fi, sí, sí. Més comentaris, senyors, des d'altres vessants, si volen. Arcadi Oliveres o Xavier Puigdollers, és igual.
Jo potser afegiria també la proximitat a les víctimes, allò que en diuen, hi ha hagut alguna premsa que ha sortit, la trata de persones.
Sí, és a dir, el tràfic
no
de persones.
No dient-li tràfic de persones, sinó dient-li clarament esclavitud. No? És a dir, no fem bromes amb això, no? I això es va dient, no? En les situacions diverses en què cada cop més la persona està sotmesa a unes directrius i una explotació clarament que ataca la seva dignitat, no? I aleshores treure els subterfugis de paraules que poden quedar molt bé, però realment és clarament esclavitud, explotació de la persona, de la seva dignitat. I que això també és important destacar-ho.
Sí, sí, especialment també va lamentar les situacions que perjudiquen els infants, els més vulnerables, i no només en el tràfic de persones, sinó en altres àmbits. Senyor Arcadi Oliveres.
Sí, és curiós aquesta mena de reflux a Xile, respecte de l'Església, perquè jo recordo que en temps d'en Pinochet era precisament la vicaria de la solidaritat, penso que era el cardenal Silva Enríquez en aquell moment, que la va tirar endavant i va guanyar molt de prestigi en l'enfrontament a la dictadura, cosa que, per exemple, no havia passat a Argentina, no havia passat, doncs, jo què sé, a Uruguai, potser. I, en canvi, allà va passar. Ja s'ha produït, potser, no sé, fruit d'aquesta secularització, aquesta nova situació. I després una cosa, si voleu, anecdòtica, però que també sortiu del casament, que és certament anecdòtic, diria també que va fer empipar una mica els argentins, perquè va sobrevolar el seu país, es pensaven que faria un missatge de ara que estic aquí al damunt vostre i tal, i va fer una cosa estrictament formal, i ens saluden el país i endavant. I, bueno, no sé si té pendent una altra visita, perquè l'home no hi havia deixat encara.
No, ja havia, ja ha tingut possibilitat de fer-ho quan va anar a Rio de Janeiro, per exemple.
I, per tant, a veure què passava.
Sí, sí, ja diuen que és l'Argentina, doncs és el país allà on no va el papa, no?
Bé, tampoc ha vingut a Espanya, sí, quan podia haver-ho fet amb l'any teresià, per exemple. I és que les prioritats d'aquest papa són unes altres. Això
sí,
també és estructural del pontificat.
El papa va sempre allà on l'Església la passa malament. A ell no li agrada anar a veure triomfs i coses d'aquest tipus, sinó allà on l'Església la passa malament, ell està al costat.
I la gent, i les persones, certament.
I les persones, bueno, l'Església, les persones.
Sí, sí, ens hem entès perfectament. Bé, del tema de la celebració del casament, sí que és veritat que davant d'alguns comentaris s'han hagut de donar explicacions des de la mateixa Santa Seu. Per exemple, s'ha dit que aquella parella tenia voluntat de casar-se, que havia rebut la reconciliació i que s'havien fet els passos necessaris perquè no va ser un casament així improvisat.
No, perquè això ho ha explicat el Papa a l'avió, em sembla, no?
Sí,
I llavors ella ha dit, escolta, aquí no va haver-hi... Primer, ells van demanar una benedicció del Papa. I el Papa li va dir, esteu casats? Diu, no, diu, només per l'ús civil. Sí. Diu, bueno, llavors, benediccions no gaires aquí. Es voleu casar per l'Església? Diu, sí, sí. Llavors ell els hi va fer com una espècie de catecisme. Diu, voleu casar-vos per sempre? Sí, voleu tal. I tot el que es diu, doncs, els ingredients que té el casament.
Hem de pensar que el Sant Pare tenia evidències que aquell home i aquella dona es podien casar.
Tenen fills i tot,
tenen fills. No, és evident, tenen fills. I també se sabia que s'havien volgut casar, però un terratrèmol va obligar a anul·lar el casament eclesiàstic.
Amb sí. I, bueno, els va casar, però vull dir, va agafar un testimoni d'aquí i d'allà i ja està fet, no? I aquest Papa, com que no té gaires manies per les coses, vull dir, els va casar amb un avió, una cosa que quedarà en els anals
de la història.
De la història, diria, que un Papa casat amb un avió, perquè si el casés amb un barco...
Sí, sembla que ja té més història.
Amb un avió, dius, home, si d'aquí una hora arribarem, però bueno, és igual, no?
Previst. I a quin territori ha sigut, aleshores?
Clar.
Volaven...
Em sembla que era dintre de Xile, perquè...
Quina parròquia estaran inscrits, aquests?
Sí, exacte. Em sembla que eren d'Iquique o de Santiago, però anaven... Era un vol intern,
sí,
dintre de Xile, amb la qual cosa no hi ha hagut problemes en aquest aspecte.
No, un problema internacional. No?
Sí.
I una altra de les coses que jo destacaria, clar, aquest Papa és d'Amèrica Llatina, que ell, el viatge de tornada i el viatge que va fer a Iquique i a Perú, ho ha fet amb les aerolínies...
Diríem, llatinoamericanes,
la LATAM, no? El qual, dius, bueno, és, també vull dir, és un gest important, no? Perquè fins ara la LATAM bueno, s'havia tingut i es té com una companyia fluixeta, vaja, més aviat, doncs, de poc servei, de poc això. I ell ho ha reforçat, això, no? Vull dir
que... Sí, sí, que a vegades la seva presència en els llocs també... vostè, que és economista, senyor Oliveres, és a dir, reforçar l'economia del país, de vegades comença amb gestos d'aquests, no?
Sí, fa anys volia agafar un vol de Santo Domingo a Puerto Rico, i la línia Eastern Airways estava completament a tope. Jo tenia urgència per anar-hi. Dic, hi ha una altra? Diu, sí, línies aèries dominicanes. I aquestes seran plaça, diu, les que vulgui. Dic, i per què? Diu, si caen.
Mare de Déu.
És a dir, que deu ser una mica això del prestigi aquest.
I va volar igualment?
Sí, sí, va volar, i de moment, doncs encara...
No va passar res.
No, anècdotes a part, jo diria que també un viatge papal es presta a molts discursos. I aquí han sortit coses bastant interessants. Per descomptat, colonialisme i Maputxi ha sigut un tema, però també ha fet referència a la guerra nuclear, encara que sigui indirectament.
En el viatge d'anada, efectivament. Sí,
efectivament, sí. També ha fet referència al consumisme. Hi ha una sèrie de paràgrafs que potser valdria la pena recollir. Agafem l'anecdòtic i fem bé, però també els altres aspectes crec que val la pena considerar-se.
I tant que sí. La denúncia...
Home, un viatge que ha durat 6 dies, nosaltres tenim mitja horeta per comentar-lo.
Exacte, no ens donarà temps. Per exemple, molt significatiu que l'arribada al Perú, la primera activitat va ser aquest contacte amb allò que diríem popularment el Perú indígena profund, és a dir, va anar a veure les comunitats indígenes, que li van fer unes danses, els hi va parlar, va entrar en un tema que és molt del bisbe Casaldàliga i de molta gent profeta de l'Amèrica Llatina, la terra, no? Els drets que tenen moltes ètnies a les seves terres després d'haver estat explotades i
expoliades. De fet, el Papa Francesc és un papa que sempre ha defensat, diríem, lo indígena, no?
Sí.
Les llengües indígenes, que no es perdin les costums tradicionals diríem, d'aquella gent, no? I això ho he defensat sempre. Recordo quan va anar a Ecuador i quan va anar a Brasil, també. Vull dir, bueno, ell ha defensat sempre la cosa, doncs, diríem, indígena local, no?
Avui ens acompanyen per analitzar l'actualitat el viatge del Papa Francesc a Xile i al Perú el periodista Salvador Aragonès, l'advocat Xavier Puigdollers i l'economista Arcadi Oliveres. Molts temes que han sortit. El Papa d'alguna manera ha d'assumir que bé, és un cap d'estat, això poden dir que és discutible, però també els protocols. El que passa és que és un home molt del poble, molt de la senzillesa. Sembla que no li agraden tant els protocols i els seguicis, tot i que els assumeix, sinó que a més doncs, està amb la gent. Per exemple, s'ha aturat amb una dona anciana de més de 90 anys es va fer aturar el papamòbil, amb una nena que havia patit també ho va fer. En fi,
una que s'havia caigut de cavall, una que havia...
Exactament, el que havia caigut del cavall. Sí, sí, una policia, un agent de policia que havia caigut del... Són aquests detalls els que el fan especial, aquest papa.
Bueno, és la proximitat a la persona i que sigui una proximitat real, no fictícia només per quedar bé a la foto, sinó que realment ho sent i ho demostra, no?
Sí, i a més, vull dir, és un papa que no ve de la cúria romana, diríem, que normalment estàvem acostumats d'un papa, bueno, no, Wojtyla no hi venia per a res, no? Però vull dir que venia tal, i llavors doncs era com una mica, diríem, i ell doncs, com que venia directament d'Argentina, de l'altra part del món, diríem, sí, sí, doncs, bueno, ha portat el seu propi manera de, la seva pròpia manera de ser, no?
Sí, sí.
Però recordem que els papes, almenys de la nostra memòria, penso que va ser fins Pau VI que no viatjaven a l'estranger, oi? Que Joan XXIII no sé si va intentar alguna vegada, però va ser Pau VI, i crec que va ser el viatge a Constantinople, si no m'equivoco.
Sí, va ser a Constantinople, a veure Tanàgores.
I després a Jerusalem.
També va anar a Jerusalem, exacte. Sí, 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 no? Sí, sí. I a Amèrica Llatina va anar un parell de
vegades. També. Sí, sí.
Però vaja, allò era molt esporàdicament.
Sí.
I abans, clar, tampoc hi havia les possibilitats que hi ha ara per viatjar. Això és veritat. Semblava que després de Joan Pau II es frenaria una mica el tema dels viatges, però el papa actual, déu-n'hi-do, el que està viatjant, tot i que amb unes prioritats, com sabem, específiques, diferents. I no hem d'oblidar que té 81 anys ja,
exacte,
el Sant Pare.
Sí, sí. Porta un ritme increïble. Eh?
Increïble, sí.
Qualsevol
sí.
persona amb aquella, a l'edat dels 81 anys, bueno, no sé, però m'imagino que... Sí, sí. Que sumen, eh?
Bé, avui, recordant també el viatge del papa, hem de dir que ha tingut contacte amb bisbes, amb unes religioses, per exemple, entra molt en el llenguatge popular. No sé si vostès han tingut ocasió de sentir una crida que ha fet a les religioses, sí, a dir, doncs, vostès no murmurin les unes de les altres, vagin a l'essencial, siguin germanes, no caiguin en el chiacchierare, tot i que no ho ha dit en italià aquesta vegada.
Sí, i va rebre els... Bueno, va tenir una audiència i amb els jesuïtes, no?
Sí, també.
Era una situació una mica estranya, no? I llavors, doncs, hi ha una sèrie de crítiques i coses. Llavors, doncs, ell com a jesuïta, perquè també ho és, doncs, home, jo crec que va imposar una mica la seva autoritat i dir, escolteu, aquí, tots hem de remar pel mateix cantó, no?
I amb els bisbes, que no converteix aquestes reunions amb els bisbes en protocolàries i plàcides, sinó que també els diu coses,
Ui,
també. Entren una mica en el fons dels problemes. Bé, recordem, amics oients, la pregunta del dia, que encara tindreu una estona més després de 6:45. Recordem que després ve el comentari de l'Evangeli i el diari del Papa, amb més informació àmplia sobre aquest viatge del papa a Xile i al Perú. Què destacaríeu del viatge del papa a Xile i al Perú? Teniu tres possibles respostes, com sempre, a radioestel.cat. De moment està guanyant la tercera amb el 57%, el missatge de reconciliació i la defensa dels indígenes. Sens dubte és el missatge més generalista. Un 14% creuen que el més important ha estat el gest de celebrar un casament, anecdòtic, però certament molt rellevant mediàticament, i el 29% la petició de perdó que va fer pels abusos. Malgrat els estira i arronsa sobre el tema dels abusos, creuen vostès que se n'ha sortit amb el comentari, el cas, sobretot del bisbe Juan Barros, sobretot?
Que és un tema tan genèric i que ve de tan antic que ja no és notícia. Sí, en tot cas, és l'atac permanent en els abusos i aleshores la insistència en no permetre'ls, en denunciar-los, i per tant, si s'ha de que sigui, que sigui, per no permetre i defensar al màxim els infants, no? Que és el postulat del papa, no? Però l'altre ja no és notícia, per tant, és un anar repetint. No?
Per cert, va tenir una trobada en privat amb víctimes.
Sí, avui estem veient el mal que ha fet a l'Església i el mal que continuarà fent per un període de temps, diríem, tota aquesta
perversió, no?
Aquesta perversió d'alguns religiosos, no? Vull dir, perquè en realitat, vull dir, no es tracta, no és una cosa molt generalitzada, això, no? Molt menys, no? Però, doncs, diríem, bueno, aquest ha estat un tema, diríem, que cada vegada on va el papa se li presenta allà el tema, no?
A més, hi ha hagut dos aspectes. Els fets mateixos, que són gravíssims, encara que no siguin generalitzats, i l'onada d'encobriments que s'ha descobert. És a dir, hi ha hagut una onada d'intentar amagar els casos.
És important a nivell de notícia, no d'abusos i tot això, no? És que realment la insistència sempre a la notícia és l'abús dintre de l'Església, quan realment estadísticament els infants que han rebut abusos, la gran majoria, no és en termes d'església, sinó és en la pròpia família, de vegades en l'escola, tal. No?
És un problema això, de la societat, no de l'església.
Sempre més amagat, desapercebut, o com una qüestió política. Però la notícia és sempre l'altra. No?
Però deixant davant de les estadístiques, està bé que l'església es comprometi amb l'exemplaritat en això.
Sí, jo suposo que ha influït també en el pas per Xile el fet de que dins de la recepció papal hi havia aquest bisbe, Monsenyor Barros, que havia estat molt acusat de protegir a un mossèn, que no sé com se diu, que ja és molt vellet i que el tenen retirat en un convent, però del qual les víctimes també se n'havien queixat molt. Per cert, víctimes que no han estat rebudes pel Papa, segons he pogut llegir, aquestes concretes d'aquest mossèn. Doncs això tinc l'impressió que ja s'anava coent i que ha sigut un dels motius.
Sí, com celebrava aquest bisbe Juan Barros la missa, una de les primeres que va celebrar la Papa, però
diu que era innocent.
Veure, sí, està clar.
Jo crec que tindrà unes dades que nosaltres no tenim.
Eh? No, i en tot cas se sabrà si és que hi ha alguna acusació contra ell, se sabrà si és innocent, efectivament.
Sí, la llarga sortirà.
Bé, i d'aquests viatges pontificis, comentava ara Arcadi Oliveres que els viatges són molt de missatges, de gestos, però queden en la història. Potser el que més ens importa saber, i sobretot seguint aquests ja gairebé 5 anys de pontificat de Francesc, què ens aporten aquests viatges, viatges com aquest últim a l'Amèrica Llatina, dintre de l'estil del Sant Pare? Què dirien? No sé si poden fer alguna reflexió creativa personal sobre això.
En un canvi d'estil, no? de viatges, sempre es diu viatge pastoral, però és realment d'arribar al territori a tenir contacte directe amb els fidels i els no fidels, perquè sempre s'adreixen gent a la població, no? I concretament amb ells. I menys protocol, menys parafernàlia i sobretot
menys multitud, també, menys masses. Menys. Tot i que hi ha hagut alguna missa multitudinària, sí, però menys que amb Joan Pau II, per exemple.
Exactament, li interessa més el contacte directe, el parlar directament, i moltes vegades diuen, ha improvisat el discurs.
Sí.
No desaprofita cap oportunitat per apropar-se amb algú que pateix, donar-li la mà, fer el gest, parlar, d'adreçar-se i tal.
Sobre això, deixin-me recordar la trobada amb joves que va tenir en un santuari a prop de Santiago de Xile, on els va dir allò de la contrasenya, que moltes vegades els joves es preocupen perquè no els hi funciona el mòbil, que no tenen la wifi, doncs inventin una contrasenya, no? Què faria Crist en el meu lloc? No?
És buscar la complicitat amb l'auditori, anem a dir.
Efectivament.
Parlar amb el seu llenguatge.
Bueno, jo crec que el Papa, com a bisbe de Roma, doncs fa presència a l'Església Universal amb la seva persona, doncs a tot arreu del món. I aquest és un punt també important, portador de pau i de concòrdia, i bueno, aquest és el missatge, diríem, que està donant a tot arreu, no?
Bé, m'agradaria acabar avui anunciant, potser alguns oients ja ho saben, que aquesta setmana es farà públic precisament el missatge del Papa per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, sempre el 24 de gener, habitualment, la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. I en aquesta setmana també m'agradaria compartir amb vostès, alguns de vostès ja han felicitat a través de Ràdio Estel, el Setmanari Catalunya Cristiana pel número 2000, un mitjà important.
Ah, sí.
Què dirien? Els deixo els micròfons per... A més, amb salutació del Papa, animant els treballadors i col·laboradors, també a vostès, a seguir el servei de l'Esperit de Comunió.
Home, en aquests moments la premsa i la premsa de paper està patint molt, no?
I tant. O sigui,
això és molt difícil, mantenir un diari, un setmanari, una publicació així periòdica. Per tant, arribar a 2000 ja és un gran mèrit. Per tant, enhorabona, felicitats, i ens hem de congratular tots d'arribar. Si a sobre ho fa fent una bona feina, omplint un forat que si no quedaria al descobert i portant informació interessant pel seu públic, realment que val la pena i és destacable. No?
Uh-huh. Bueno, jo diria que en un moment en què la premsa generalista, diríem, ignora en molts vessants l'Església i el que fa l'Església, doncs bo és que hi hagi un òrgan de l'Església que informi de del que fa l'Església. És a dir, que, per tant, és un element, perdó, és un òrgan indispensable, diríem, per la vida. I els cristians així sabem què fer i què no fer, no? Perquè seguint la premsa general no ens entenem de res.
I en aquest cas a través d'un setmanari de paper tradicional, però també innovador en l'estil, aprofundint en el que és la reflexió, que és el que fan també els diaris, és a dir, ja la informació dels diaris de paper la tens d'hores abans, com tots sabem, no? Senyor Arcadi Oliveres, 30 segons.
Jo primer voldria tenir un record per mossèn Llarque, que és el que va tenir
Sí.
sí. La idea fundacional, sí. Amb una empenta colossal, ho va tirar endavant. Penso que aquesta és una cosa que no es pot oblidar en aquest moment. I, en segon lloc, que he pogut veure aquests dies, que s'han fet reflexions, sobre un fet que és bàsic, que és que la major part dels lectors són subscriptors. I l'única manera de mantenir una publicació periòdica, avui el dia els creus molt difícil, en canvi, aquesta part, que va ser el 80%
molt bé.
De subscriptors, penso que és molt bé.